Bon dia, us saludem, Marc Pujol, a les Vies Tècniques i Tria Musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Estarem al càrrec d'aquest Penedès Gamma Extra d'avui dimecres 2 d'agost, que encetem tot seguit. I com aniran aquestes 3 hores de ràdio? Doncs mireu, així que acabi el sumari, la presentació del matí de la jornada, anem al quiosc uns minutets i tafanegem la premsa que es publica a Catalunya. I així entomem ja al matí, tot saludant la Sílvia Mir, la nostra llibretera de referència que trobareu a l'Odissea i que ens porta recomanacions setmanals avui de periodisme narratiu. Tot parlant de llibres, que si la deixéssim hi estaríem hores i hores, però a 9:45 hem de plegar perquè arriba el flash, el primer dels 3 que us oferim amb les notícies de casa del Penedès. Si esteu barallant la idea de marxar a l'estranger, no us perdeu a 9:45 el Mobilitat a la Fresca amb la Irene Fernández, l'assessora de mobilitat internacional del CIAJ. Avui parlem de treballar a l'estranger o d'anar-hi a fer pràctiques professionals. Ens explicarà quines opcions teniu, com gestionar-ho i amb quant de temps. A les 10, després del butlletí de notícies, seguim, ens alimentem bé amb la dietista i coach nutricional Astrid Barquer. Avui parlant de vegetarianisme. Si ho sou, ho esteu fent bé i si us hi voleu iniciar, no us perdeu l'ABC que ens durà. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen què passa aquest matí de dimecres arreu del Penedès. I tot seguit una recomanació. Us parlem una miqueta d'un dels espectacles de la nova temporada de Cal Bolet i l'Auditori. A 10:45, cada setmana intentem anar canviant patrons amb l'Ariadna Massana, que avui porta de convidada la Victòria Dios, fundadora de l'agència d'influencers Dicasto. Així que avui parlem del rol que juguen les influencers a la moda. A les 11, just després del butlletí de notícies, compartirem alguna curiositat i pels vols d'un quart de 12 ja obrim el nostre telèfon al 938072626 i engeguem el concurs. Volem que ens truqueu al 938072626 i que xerreu una estona amb nosaltres. Cada dia anem donant números pel sorteig de la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que farem aquest divendres. I acabarem amb música dels 80. Som-hi, amb el dimecres.
Penedès Gamma Extra, amb Sílvia Delgado.
Els diaris editats a Catalunya expliquen així aquest dimarts 2 d'agost. A El Periódico, el PSOE ofereix finançament i Aragonès vol referèndum. El president xifra el seu suport en una votació sobre la independència. Igualtat vincula els 8 assassinats masclistes al negacionisme. El no del govern al tercer camp de golf descarta la Ryder Cup a Catalunya. Netflix marca Barcelona i és que la plataforma llança el seu primer videojoc dissenyat i produït el 22 @. El cartell del nou festival de Pedralbes es queda en el 30% de la proposta i la Copa Amèrica vesteix de verd al Port de Barcelona. A La Vanguardia, el PSOE ofereix un nou finançament autonòmic per aplanar la investidura. Trump, imputat per conspirar per anul·lar les eleccions del 2020. Embaladors de maletes pirates a l'aeroport del Prat. Boicot a les barcasses per a refugiats. El govern denega el permís al tercer camp de golf i deixa la Ryder Cup en l'aire. I un llegat fotogràfic, el de Josep Maria Roset, en perill. I acabem amb el punt avui. Ho hem d'aprofitar, paraules del president aragonès, que aposta per negociar amb Sánchez un referèndum. Avisa que els que volen la investidura són els que s'han de moure. El PSOE ha ofert reformar el finançament. La foto mostra la platja de la Barceloneta i diu que la capital enceta l'agost amb gairebé tot ple. El preu mitjà d'una nit d'hotel és de 212 euros i els turistes més nombrosos venen dels Estats Units. Entrevista Benito Padilla, president de l'Associació de Galeries d'Art de Catalunya, que diu que Barcelona ha de ser la capital artística del Mediterrani. Condemnat a 95 anys pel triple assassinat a Barcelona, el jutge decideix reforçar la pena amb 5 anys de llibertat vigilada. I 91 morts en 80 accidents de carretera. Baixa, doncs, un 9% la mortalitat a la xarxa viària catalana en relació amb el 2022.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
És un plaer, un autèntic regal, poder començar d'aquesta manera, parlant de llibres, de literatura, compartint històries i recomanacions, el de llibres, amb la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A més, avui escombres cap a casa meva perquè ens proposes llibres de periodisme narratiu.
Sí, bueno, segurament en sabràs més tu que jo d'això, eh? Però, bueno, sí, parlarem una miqueta d'aquells autors que el que es dediquen és a explicar una miqueta, doncs, això, les entranyes de diferents mons, no? I fer-ho a través d'una narrativa que es pugui entendre. O sigui, no seria l'article del diari, sinó que seria una cosa molt més extensa en què es pot aprofundir i en el que els lectors poden conèixer molt, molt millor un tema, no? Vam parlar un dia del Patrick Radden, que vam parlar sobre el conflicte d'Irlanda del Nord, del
sí,
No diguis
sí,
res.
Amb un molt bon llibre.
Exacte, doncs diguéssim que ell és com l'especialista en aquest camp, no? Va treure un llibre, no fa gaire, bueno, fa un parell d'anys, sí, ben bons, que era L'imperi del dolor, també. Aquest llibre parlava sobre els opiàcids americans. Als Estats Units hi va haver una, diguéssim que una onada molt, molt exagerada d'opiàcids, en què, bé, la gent agafava... Bueno, diguéssim que eren addictius, era un tipus de medicament que el que feia era treure't el dolor. Llavors, el llibre t'explica molt bé que, clar, la societat americana, la seva sanitat és privada. Llavors, era escollir entre fer un tractament privat, que té un cost molt elevat...
Altíssim, que molts no se'l poden permetre.
Exacte, o tirar per aquest tipus de pastilles.
Mercat negre.
Exacte. No era mercat negre, perquè realment les pastilles en el seu moment van ser legals. El que passa que, clar, diguéssim que aquesta empresa, també dintre del món americà, tenia comprats bastant jutges, no? L'Agència de Medicaments també americana, i van aconseguir que això es legalitzés i que es pogués tractar. Clar, a partir d'aquí hi va haver una onada d'addiccions, encara existeix, però diguéssim que va arribar un moment que van poder, diguéssim, parar-ho, això. I res, i t'expliquen una miqueta tot això, com funciona... Et posa els pèls de punta, perquè, clar, és el tractament de la medicina portada a l'extrem més liberal del capitalisme, no? I fins i tot quan el van prohibir, llavors sí, va existir el mercat negre, el mercadeig, no?
Clar, tots els que estaven enganxats, no?
Exacte, i fins i tot explicaven que hi havia metges que en feien receptes i les venien a narcotraficants perquè els poguessin... Sí, era tot un món.
Uau, i a més el Radin és tan bo descrivint, posant-te en situació.
Sí. No, la veritat és que és un llibre que impacta molt, però que està molt bé per entendre-ho. I aquest any n'ha tret un que es diu Canalles. Aquest és com més distès, és més entretingut. Són diferents personatges de la història, diguéssim que han tingut un pes dintre del món de la delinqüència. Llavors, per exemple, hi ha un famós gàngster holandès que va denunciar la seva pròpia germana quan es va adonar que era un gàngster, o un atracament, per exemple, al Banc Suís de l'Hervé Falciani, no sé si us recordeu, no? Que va destapar tots aquelles estafes que es feien a través del Banc Suís, que després ell va venir a Espanya a refugiar-se,
sí,
no?
Sí, és veritat,
una miqueta.
És veritat. Què se n'ha fet?
Ah, continua a Espanya.
Sí, continua aquí.
Sí, sí, perquè vaig estar buscant una miqueta l'article i deia que sí, que bueno, havien intentat extradir-lo un altre cop a Suïssa i el govern espanyol s'hi va negar. De moment el tenim aquí, no?, una miqueta. Després també parla de la cacera del Chapo, Chapo Guzmán, reconegudíssim narcotraficant també, i també tots els entrellats de com s'escapava de la presó, com el perseguien els americans, els mexicans. La veritat és que és això, és com...
Aquest deu ser distret, eh?
Aquest és distret, i són petites històries de personatges d'aquests, no?, que a vegades són molt de telenovela, però que realment existeixen, vull dir, i són. I fins i tot en tenim un... Bueno, no el tenim a casa, però sí que era el príncep de Marbella, que era un jeque d'aquests àrabs, no?, que es dedicava a ser un traficant d'armes. I ell tenia la seva caseta a Marbella i des d'allà traficava per tot el món, no? Ara actualment està en una presó americana, perquè ell diu que és innocent, que no ha fet res de tot això.
Evidentment.
Evidentment. I fins i tot té una pàgina de Facebook en què va penjant les seves opinions sobre el món i sobre tot, eh? I, bueno, se suposa que el 2033 és la seva data d'alliberament. A veure si... No sé. És això, és passar l'estona, són diferents relats...
Clar, agafes una història, un dia n'agafes una altra, no?
Sí, sí, sí. No sé, m'ha agradat molt a mi també, eh?
Hi ha molts fans del true crime i portes el rei del true crime de casa nostra, Carles Porta.
Carles Porta, no? Posem llum a la foscor, com
sí,
diu ell.
Sí, sí,
sí. No, ostres, és que ha creat un gènere i bueno, un gènere ja estava creat, no? Però ha creat una expectativa aquí a Catalunya que realment els altres no... O sigui, jo desconeixia que a Catalunya poden arribar a passar tantes coses, no? Clar, és que...
Ens ha descobert la Catalunya fosca.
Sí, no? A vegades és aquella frase que sents, no?, de les telenotícies, doncs semblava un bon home el meu veí, resulta que el veí era no sé qui, no? Doncs sí, sí, Carles Porta ja havia escrit un llibre que es deia Tor.
La muntanya de Tor, sí, sí.
Sí, Tor, 13 cases i 3 morts, i t'explicava una miqueta la història de Tor, no?, que hi va haver allò entre famílies, assassinats... Recordo fins i tot un client que va venir una vegada, que va anar a visitar Tor, i es va trobar amb la Guàrdia Civil i li van preguntar, diu, vostè on va? Diu, jo a Tor. Diu, bueno, ja s'espavilarà, perquè nosaltres no pujarem allà, saps?
O sigui, Comanche, no?
Sí, sí. O sigui, que la mateixa Guàrdia Civil et digui, tu mateix ja t'espavilaràs. No, no, i es veu que el bar que hi havia continua obert, vull dir, el poble ha continuat, no? Doncs, clar, Carles Porta, amb el seu programa de crims, ha tret 3 llibres, saps? En el primer sí que és es diu Crims, i és tot el que llegireu és real, i aquí fins i tot hi entra la part del crim de la Guàrdia Urbana, que també no ens toca de prop, però estava per aquí donant voltes, que també va ser un crim d'aquests televisats, no?, una miqueta...
Dia a dia, sí,
no?,
sí, amb molta passió.
Molt seguiment en aquest cas... I després n'ha tret 2 més, un que es diu La llum a la foscor, que és una continuació. Tots són els capítols que ell va fent, sempre.
Tant per ràdio com per tele, acaba sortint el llibre.
Exacte. I després hi ha un específic, que és el de la farmacèutica, aquella dona que va ser segrestada durant 492 dies, que són molts dies, i... Pel que expliquen, amb ella això no li va agradar.
No li ha agradat.
Mai. No.
Ho he sentit, la
no, no.
Sacsejada de nou i no està massa contenta, no?
No, perquè a més, la gent a vegades som una miqueta morbosos i es veu que al sortir un altre cop al llibre anaven un altre cop a la farmàcia...
I ha tornat a haver peregrinatge,
no? Clar, i jo entenc que ella, passats els anys, diu, escolta, a mi ja... Deixeu-me en pa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. I un altre periodista de casa nostra que tothom coneix i admira, que ha estat reconegut, premiat, que ha tornat a casa ja i ara afronta nous reptes professionals, és Manel Elias, l'etern corresponsal, ara ja excorresponsal a Rússia,
sí,
de TV3.
Moscou, sí, sí. Bueno, va ser el primer corresponsal que va tenir TV3 a Moscou. I, clar, ell, diguéssim, que va ser corresponsal abans de que hi hagués... el conflicte que hi ha ara, no? Sí que és veritat que en el llibre que ha tret, que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, parla de Crimea, del 2014, de la primera entrada dels russos a Ucraïna, no? Però, clar, jo crec que sí que es va conèixer molt aquí, en aquest moment, però Manel Elias s'ha conegut després en aquestes entrades tan espectaculars que ha tingut, no?, en plena guerra. Però el llibre aquest no va d'això, eh? El llibre va sobre... Diguéssim que barreja una miqueta la geopolítica més alta, parla de Putin, però també parla dels personatges i de les persones que viuen a Rússia, no? I llavors, per exemple, parla d'una nena que amb 5 anys va veure aterrar el primer astronauta rus que havia anat a l'espai, no?, i les impressions que havia tingut aquesta nena...
Ell parla amb la nena. Sempre té aquesta mirada diferent,
sí,
eh? No va buscar l'astronauta, sinó
no.
Com ho va viure,
com va veure la nena,
aquest infant, no?
Exacte, la baixada de... No, clar, t'has d'imaginar que estàs al mig del camp i de cop i volta et baixa... Clar, no sé quina envergadura deu tenir, però deu ser...
Impressionant.
Exacte. No, o després una dona de fer feines que al final va acabar sent alcaldessa del seu poble i va tirar endavant un poble que estava... diguéssim, estava a la misèria, també, o hi ha una imatge que també ha sortit a televisió, no?, d'aquella àvia que cada dia del món surt a patinar sobre un llac. Clar, són historietes que a vegades t'acosten més al que és un país, no?, perquè...
I un tan enorme com
exacte,
aquest, no?
Exacte, sí, perquè, clar, a més, Rússia, vull dir, des dels deserts, els glacials, ja, té de tot, no?, i és una miqueta la vida de la gent i del país.
Suposo que té bona sortida, no? És un mediàtic, això no menys té el llibre, evidentment, però sempre funcionen bé. Quan no saps què fer o què regalar, acabes recorrent a aquestes cares conegudes,
sí,
no?
Sí, sí, no? I el tema del Manel Elias, per exemple, ostres, nosaltres vam fer la presentació aquí a Vilafranca i va venir moltíssima gent, que teníem una mica de por, perquè deies, ostres, no, a vegades no és d'aquí, això, però no, la gent estava encantadíssima. A part de que és molt agradable sentir-lo, és com molt acollidor, no? És el que deies tu, busca aquella nena de 5 anys, el lloc, no? I t'explicava una mica l'experiència que era viure a Rússia. No és fàcil, tampoc. Clar, agafes, te'n vas a un altre país, les costums són totalment
diferents. A més, ella
allà hi ha
fet família.
Sí, 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 i ha tornat amb la família.
Ha tornat
també
amb la família, amb la dona, amb els nens.
Sí, sí, sí. Clar, és aquest punt que tenen, no?, de simplicitat i d'acostament a les persones. I això és el bonic, també, a vegades, del periodisme, no? Ja està bé parlar de, no?, aquest, no sé...
De les grans cimeres...
Exacte, però...
De les grans cites mundials...
Sí, sí.
Però jo crec que acosta molt millor una realitat diferent a la teva a través d'aquestes petites històries,
clar,
no?
Clar, i que veus que tampoc no som tan diferents els uns dels altres, no? Visquis on visquis, tots tenim més o menys els mateixos problemes i les mateixes eventualitats, no? Està molt bé.
I parlant d'excorresponsals de TV3 a l'estranger, acabem amb la nostra excorresponsal, amb la madionenca Txell Feixas.
Sí. Bueno, la Txell Feixas, clar, jo no us la presentaré perquè ja la coneixeu més bé que vosaltres que jo.
Excompanya, va començar fent ràdio aquí.
Sí, sí, sí.
I ara amb dos llibres al darrere i aquesta estada a Beirut tan brutal.
No, sí, sí. Clar, ella té dos llibres. Un que va treure, mira, que un dia ho parlàvem, no? Es diu Dones Valentes i el va treure... just l'any del Covid, i va ser com molt curiós, no?
No perquè... l'any del Covid, 4 dies abans.
4 dies abans.
Que ens tanquessin a tots.
Sí, sí, estàvem fent la presentació a l'escorxador i la veritat és que hi havia moltíssima gent, perquè, clar, ella també arrossega molta gent.
Té molta requesta, sí,
sí. Sí,
sí,
i no vam agafar Covid els que estàvem allà, o almenys jo no el vaig agafar, jo crec que de miracle, perquè era espectacular la gent que va anar... a recolzar-la i a escoltar el seu llibre. Clar, Dones Valentes parla de l'Orient Mitjà, parla de les dones que volen... Diguéssim que hi ha com una... Ella diu que hi ha com una revolució dintre del món de les dones a l'Orient Mitjà, que el que intenten és això, doncs, fer-se un lloc a dintre d'un món que és, bueno, masculí al 100%, no?, I fan accions molt valentes, la veritat, per això el
amb
títol,
molt risc,
eh?
Propi.
Exacte, sí, sí, vull dir... Llavors, clar, parla també... Jo recordo una conversa que ella tenia que explicava que hi havia una metgessa, no?, en un hospital, i hi havia una dona que, bueno, tenia un part molt difícil. I clar, la metgessa li deia, diu, és que, diu, si haig de triar entre la dona i el nen, diu, la família em fa triar el nen.
Si és nen.
Si és nen. saps? Clar, és aquella... I la metgessa deia, és que... Clar, moralment no...
Clar, la metgessa era occidental.
Exacte, diu, moralment no. Costa molt d'acceptar, no? De dir, ostres, doncs primer la mare, no. Primer el nen i ja, si de cas, la mare... No. I fins i tot les mateixes dones ho diuen, eh? Vull dir, aquesta pressió d'estar casada, de tenir canalla, no?
Sobretot descendència masculina.
Exacte, sí.
Sí, sí, hi ha històries molt potents, molt trencadores.
Per això. I ha tret un altre llibre, que l'ha tret ara el mes
Jordi,
de març,
no?
Sí, per Sant Jordi, que es diu Aliades. I també parla una miqueta d'això, eh? Parla de fa uns anys... La Txell va conèixer en un camp de refugiats del Líban un home que es deia Mahdi, que era un palestí, era pintor, i el que ell tenia una filla, i el que no volia és que la seva filla acabés així, no? Casada, amb un home que no la volgués i això. I llavors, diguéssim, es va inventar com una història que va ser muntar un equip de bàsquet de noies. I llavors, bueno, entre elles, doncs diguéssim que es anaven recolzant, no?, per sortir una miqueta d'aquest món. 10 anys després, la Txell Feixas torna i, bueno, entrevista una miqueta a veure com ha anat el tema, com ha sigut la retrobada amb aquest entrenador, entre cometes, no?
I què ha passat amb aquestes noies, no?
I el que ha passat amb aquestes noies, clar, si realment ha aconseguit això, no?, d'alliberar-les d'aquest pes, clar, sí, que tenen del casament, del matrimoni i de la vida, a vegades una mica esclava.
Amb el mateix estil periodístic que Dones Valentes?
Igual, vull
per
dir
tant,
que...
Per tant, fresc, amè...
Val molt la pena llegir-les, sí.
Doncs va, recapitulem. Quins llibres ens has proposat avui, un a un?
Vinga, va. Tenim el primer, L'imperi del dolor. Recordeu que parlàvem dels opiàcids. Després tenim el Canalles, aquells personatges estranys... Bueno, estranys no, però sí que delinqüents, no? Vinguts a més. Després tenim Carles Porta, amb els seus llibres de crims, no? Tant Crims, Llum a la foscor, com La farmacèutica. Tenim a Rússia, l'escenari més gran del món, Manel Elias, parlant d'aquella Rússia més amagada, no tan política. I, finalment, la Txell Feixas, amb les seves dones valentes i les seves aliades, parlant de l'Orient Mitjà i de les dones.
Una pila de bones recomanacions de periodisme narratiu que ens ha dut avui la Sílvia Mir. Moltes gràcies i que tinguis bona setmana. T'esperem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:15, us oferim un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. El Penedès innova amb tècniques per combatre la sequera a la vinya. La situació de sequera extrema i les altes temperatures estan sent fets inèdits per l'estat actual de la vinya. Des de l'octubre han caigut poc més de 100 litres per metre quadrat, quan la pluviometria a aquestes alçades de l'any hauria de ser d'entre 400 i 500 litres per metre quadrat. Vinyes pelades que no han pogut créixer arran de la sequera és una imatge freqüent en el paisatge penedesenc dels darrers temps. Viticultors alerten que si la situació no es reverteix, l'any vinent se n'hauran d'arrencar. Jaume Domènech, el cap sectorial de la vinya i el vi de la JARC, ho posava sobre la taula. A tall d'exemple, després de fer peritatge aquest mateix dilluns, Joan Tarrida, assessor i tècnic de l'ADB Font-Rubí, explicava que la situació de les pèrdues de collita és dramàtica. Música. Finalitzen les obres del camí ciclable de les Cabanyes a Font-rubí. El tram de la via ciclable de la Carrerada que va de les Cabanyes a Font-rubí ja està enllestit per al seu ús. Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, en una roda de premsa. Es tracta d'un tram experimental d'un projecte, el Penedès Ciclable, que pretén pacificar el trànsit de les carreteres que uneixen diversos municipis de la comarca. S'han fet dos vorals de circulació per a bicicletes en els dos sentits de la marxa. Els vehicles pesants també hi poden circular sempre a una velocitat màxima de 40 km per hora i han de fer-ho pel mig de la via, tot fent-se a un costat quan hi hagi un ciclista. El camí fa uns 6 km de llargada i compta amb uns 4 metres i mig d'amplada. També s'han fet estudis de trànsit a la Carrerada i s'han extret que hi circulen uns 300 vehicles al dia. Segons l'estudi, les bicicletes només representen el 6,6% del trànsit en aquestes vies. Amb l'objectiu de ser més sostenibles amb el medi ambient, es vol canviar aquesta realitat. El govern de la Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros en l'ampliació de l'escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons. El govern ha aprovat destinar 1.620.000 euros per l'execució de les obres d'ampliació de l'escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons. L'aprovació del govern farà possible fer front a les despeses econòmiques que es derivin del conveni de col·laboració que subscriurà el Departament d'Educació amb l'Ajuntament de la localitat. L'aportació d'educació es durà a terme en tres anualitats. 830.000 euros l'any 2024, 480.000 al 2025 i uns 300.000 al 2026. I acabem explicant-vos que Mari Carmen Díaz pren possessió del càrrec de nova regidora i portaveu del Partit Popular a Sant Sadurní. Dilluns es va celebrar un ple corporatiu extraordinari i urgent que tenia a l'ordre del dia la presa de possessió de la nova portaveu del Partit Popular, Mari Carmen Díaz, després que en el darrer ple renunciés a l'acte la ja exregidora Marc Guirao. El primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació amb 8 vots a favor, els del govern i la CUP, i 7 en contra, els del PSC i Junts, de la urgència del ple, fet que va provocar un debat entre l'oposició i el govern sobre les formes i la necessitat de l'urgència. El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació per unanimitat dels dos dies festius locals pel 2024, el dilluns 9 de setembre, fires i festes, atès que el 8 de setembre cau en diumenge, i el divendres 29 de novembre, que se celebra la Festa Major.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Passen 5 minuts de 2:15. Seguim.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Si sou motivats de la mobilitat, de descobrir el planeta, de viatjar, ja sigui treballant, estudiant, descobrint món, no us podeu perdre aquestes seccions que després podeu recuperar al podcast que fem aquest estiu. És la mobilitat a la fresca que ens porta i ens coordina la Irene Fernández, l'assessora en mobilitat internacional del CIAJ. Irene, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Avui parlem de treballar o de fer pràctiques professionals a l'estranger. Suposo que és una modalitat més minoritària, no?
Sí, dins d'això, no? De les modalitats de marxar estranger, de tipologies a l'hora de marxar, sí que és veritat que pot ser el més desconegut i bueno, també es tanca un públic, no? I potser és més minoritari. Però la veritat és que les oportunitats que hi ha són moltes.
Clar, de fet, la part positiva és que si no aplica o no hi ha tanta gent interessada, més oportunitats pels que en tenen ganes, no?
Exacte.
No hi ha tanta competència.
Sí, sí, sí que és veritat que doncs, se't fa més fàcil, no, a vegades, que a diferència quan estàs buscant un voluntariat, doncs l'intentar buscar, en aquest cas, algun tipus de pràctiques o fer Erasmus, clar, és totalment diferent. A més, són uns programes que també porten molt de temps i estan molt establerts.
Comencem pel capítol treballar a l'estranger. Parlarem bàsicament de Unió Europea o podem plantejar més enllà?
Es pot parlar més enllà. Sí que és veritat que com a Unió Europea tenim una xarxa que és la xarxa EURES, que és, diguéssim, la xarxa com per excel·lència, no? És, al final és una pàgina web per identificar una miqueta així, és com, diguéssim, un infojobs, no? A l'hora de buscar feina, doncs tu pots buscar allà. Però sí que és veritat que destaca aquesta marca, no? De la xarxa EURES, que vol dir que està avalada, en aquest cas, per la Unió Europea, on totes les empreses poden aplicar les seves ofertes. Al final és buscar feina pura i dura, vull dir, jo entro a aquest portal...
Tal qual, com ho faríem aquí.
Exacte, tal qual, entro en aquesta pàgina, començo a buscar feina de tot tipus, amb formació, sense formació, més orientada cap a temporades... L'únic, en aquest cas, és això, que hi ha alguns avantatges, com que hi ha alguns filtres que poden ser molt interessants, com és el trobar una feina amb habitatge. Sí que és veritat que potser aquí no trobem aquesta tipologia de feines, no? Però sí que és veritat que a altres parts d'Europa està establert aquest tipus d'ofertes on t'ofereixen el que és la feina més un habitatge, és a dir, va inclòs.
Com dietes.
Exacte.
Està bé.
I en aquest cas, doncs, hi ha un filtre molt interessant dins d'aquesta pàgina, tu pots anar filtrant, i hi ha l'apartat aquest de buscar amb allotjament, o a vegades fins i tot empreses que et paguen el que és el vol, i pots filtrar una miqueta. Sí que és veritat que quan hi ha filtres ja veus quina tipologia, no, de països t'ho estan oferint, i a partir d'aquí començar a buscar, no? Però és una oportunitat perquè dius, ostres, vull començar a treballar, vull marxar a l'estranger, però clar, tampoc em vull deixar tots els estalvis que tinc, o tot el sou que guanyaré allà, amb l'allotjament, no? I al final, doncs, és un avantatge.
Ens parlaves d'Eures, hi ha algun altre programa, però abans d'entrar, què haig de tenir clar si tiro per aquesta opció? I la qüestió de l'idioma,
sí.
Clar, no estem parlant d'estudiar, estem parlant de treballar, canvia, no?
Clar, canvia. Sí que és veritat que a vegades... Per exemple, per experiència, el que m'arriben els joves, no, venen amb molta por pel tema de l'idioma, però a vegades també hem de pensar que hi ha empreses a l'estranger que també busquen gent que parli català, que parli espanyol, perquè tenen establertes seus a altres llocs d'Europa o del món. En aquest cas també, doncs, es pot buscar per tipologia d'idioma i fins i tot empreses que ofereixen aquesta formació. És a dir, per exemple, te'n vas a Itàlia i l'empresa t'ofereix el primer mes, doncs, fer un curs d'italià, però el que els interessa potser és que parlis espanyol perquè en aquest cas tenen allà establerta la seu, no? Al final jo diria que és aventurar-se una miqueta a provar. Sí que és veritat que a veure si l'oferta és totalment, no sé, holandès i no tens ni idea, doncs no, però que també hi ha aquestes oportunitats a fora Europa o arreu del món.
Clar, suposo que les empreses que opten per contractar treballadors estrangers són empreses d'aquest estil, no?, que estan implantades arreu i que necessiten perfils de treballadors diferents, que dominin diferents idiomes.
Exacte, ja saben, per això deia, no?, la diferenciació d'aquest portal, ja estan oberts, en aquest cas, a que hi apliqui gent de fora de les seves ciutats. I al final, sí que és veritat que estàvem parlant d'Europa, que abans també hem parlat d'arreu del món, sí que és veritat, xarxa EURES, parlem d'Europa, però també dic que tenim unes borses generalistes dins de joventut de la Generalitat, on són també una passada, perquè tu, per exemple, vols marxar als Estats Units i no tens ni idea per on començar, vols marxar al Japó, no saps per on començar. I allà també podem trobar, doncs, diguéssim, la que és la pàgina per excel·lència d'aquell país per buscar feina. Val? I sí que és veritat això, que potser a vegades el tema de l'idioma ens pot ser un hàndicap, no? Però també hem de pensar en aquesta visió més allà de que a vegades tenim seus allà on estan buscant un perfil com el nostre. O fins i tot dins d'aquestes borses hi ha ofertes, hi ha borses de feina per temporades, per anar a treballar a campus d'estius, a Estats Units, per exemple.
En quin moment m'ho plantejo o se sol plantejar? Quan ja tens una certa experiència laboral aquí a casa o just acabar estudis?
Clar, això és difícil. Sí que m'he trobat cada cop joves més joves que volen marxar a treballar. Jo sempre els dic, no és impossible. Al final l'edat per treballar, almenys aquí, és 16 anys. Però la realitat és una altra. I amb 16 anys ens costa trobar feina, no? Bàsicament perquè la llei estableix que no pots fer hores extres, no pots treballar qualsevol horari i també necessites l'autorització dels pares. Al final això també ho traslladem a altres llocs d'Europa o fins i tot del món. Clar, la realitat jo aconsellaria que al final que fos a partir dels 18. Seria l'ideal i com molt més fàcil, no? I moments, bueno, hi ha de tot, és el que deia. Hi ha feines amb experiència, sense experiència, amb estudis, sense estudis, des de treballar a un parc d'atraccions fins a algú que busca un enginyer informàtic. Vull dir, tant fa, podem trobar una miqueta de tot. Al final
clar,
és saber
tampoc
on.
Tampoc té perquè ser una feina qualificada, no? Tu vols
no.
Viure l'experiència d'anar-te'n a l'estranger i, per tant, amb una feina d'aquest tipus, parc atraccions,
exacte.
Tens un sou, tens la manutenció i vius l'experiència.
Exacte, sí, hi ha moltes feines de temporada, sobretot en aquests sectors, per l'estiu, fins i tot treballar creuers, vull dir, és una passada la de llocs de feina també que dona un creuer. Vull dir, busquen des de fotògrafs, des d'animadors, des de cuiners, rentaplats, vull dir, hi ha
de tot.
Per tant,
qualsevol es pot plantejar l'opció.
Sí, qualsevol que estigui animat es pot plantejar l'opció. Sí que és veritat que tampoc, direm la realitat, que és aplicar i marxar, no? Al final és com buscar feina aquí, vull dir, s'ha de treballar, s'ha de preparar un bon currículum i al final, doncs, intenta destacar. Si no tinc experiència, destaca amb altres coses, no? Però per plantejar-s'ho, s'ho pot plantejar al final qualsevol persona, tingui estudis, no tingui estudis o tingui experiència o no.
Ens parlaves de la xarxa Eures, quins altres programes ens ajuden?
Sí, la xarxa Eures ja és més això, no? Buscar feina, però després tenim altres programes que són molt interessants, que és el programa Eurodissea. En aquest cas, aquest programa ja sí que es centra en un perfil concret, que són joves amb estudis. Són joves, en aquest cas, que acaben d'estudiar, comencen a buscar feina, però no estan trobant, doncs aquest programa ofereix que aquells joves que no tinguin més d'un any d'experiència amb el sector, doncs puguin trobar ofertes de primeres pràctiques professionals, es diuen. És a dir, no són pràctiques, sinó que al final és un contracte que sí que s'hi diu de pràctiques professionals, però sí que tens el teu sou, no? Vol dir que en aquest cas, a més d'estar treballant, també et continuen formant en l'àmbit i pots marxar a treballar entre 2, 3 o 6 mesos. I és molt interessant perquè pots tindre la primera oportunitat, no, de treballar, a més d'estranger, segurament amb una empresa amb caire internacional, on trobar la teva experiència dins del sector, que per això, no, quan estudies estàs pensant, no, de poder dedicar-t'hi a allò.
I això fa pujar a valor el teu expedient,
exacte,
el teu currículum.
Això és important.
Manera?
Sí, sí, perquè és això. He començat a treballar, tinc la meva primera experiència i, a més amb l'estranger, no? I és això. Després, potser, quan tornes cap aquí, dius, ostres, tinc aquest valor afegit, no? Que potser una altra persona, per molt que porti un any treballant ja aquí, no el té. I això és molt important. En quant al currículum, no? Que això també sí que és important, tant sigui xarxa Eures o sigui Eurodissea, sempre recomano, sisplau, el currículum Europass, si és a nivell europeu. És un currículum que és bastant... agrada bastant amb el que és la Unió Europea i és un currículum superintuïtiu, superfàcil i, a més, l'avantatge que té és que si tu et crees un perfil pots tindre aquest currículum en qualsevol moment, en qualsevol idioma del món. Per tant, és molt interessant i a vegades és obligatori. Amb algunes ofertes d'Eurodissea és obligatori tindre aquest currículum i amb algunes de xarxa Eures també.
I una altra opció seria l'Erasmus per joves emprenedors. En què consisteix?
Sí, això potser és com el més desconegut, no? Perquè sí que parlem d'això, no? De buscar feina, de gent que ha acabat d'estudiar i vol buscar algú en el seu sector, no? En aquest cas, hi ha un programa també Erasmus que dona oportunitats a joves que volen ser emprenedors. És a dir, parlem de joves que tenen en ment algun projecte, no?, per començar una feina i en aquest cas hi ha un programa també dins d'Erasmus que proporciona que aquests joves puguin començar a tindre nocions, a aprendre el que és muntar una empresa a petita, a mitjana escala i a través d'aquest programa tenen aquesta oportunitat, se'ls subvenciona el que és el viatge, la formació i estan a petites empreses doncs, aprenent aquesta, diguéssim, aquesta formació, no, que necessiten per poder després vindre aquí o a qualsevol altre lloc, poder emprendre la seva empresa.
Ah, la clau és que l'aprenentatge el fas a l'estranger.
Exacte, el fas amb l'estranger, en aquest cas. I aprens això d'altra gent, doncs, que ha emprès i en aquest cas doncs, t'ensenyen, no, aquelles petites formacions, aquelles petites coses que has de saber. I al final això és molt interessant, no? Perquè... Ostres, tens aquest valor afegit de que t'ajuda algú que ja ho ha fet, veus com ho fa i, a més, està subvencionat. És un projecte que està molt desconegut,
sí.
Però és molt interessant, perquè sí que és veritat que cada cop més joves doncs, tenen aquesta visió d'emprendre.
Irene, amb quant de temps recomanes, si vols fer alguna d'aquestes opcions, començar a mirar-s'ho, a aplicar, a treballar-hi?
A veure, sempre
és un treball, no, el cap treball?
Sí, al final és un treball. S'ha de tindre paciència, perquè és el que deia abans, no és arribar, aplicar i a marxar, no? Escolta, a vegades sí, però bueno, amb norma general no. Jo sempre diria que almenys entre 3-4 mesos abans hem de començar a moure'ns, sobretot perquè a vegades tenim molta informació i molta d'aquesta feina és classificar quina informació volem, no? Perquè sobretot si em dius, m'arriba molta gent, vull marxar a l'estranger, vale. A fer què? A on? Vull dir, la quantitat de pàgines que hi ha són moltes, no? I al final hem de començar a fer cerca de, doncs mira, jo ja em quedo amb pàgines d'aquest país o sobre aquest sector. I després amb el tema també de les pràctiques professionals, en aquest cas amb ja sigui Eurodissea o amb el programa d'oportunitats per a emprenedors, clar, són programes que això es va fent un cop l'any, van sortint oportunitats i és anar mirant, perquè potser en un moment no hi ha el que estàs buscant, però potser al cap de 2 setmanes ha sortit. I clar, aquí hem d'estar sempre preparats per aplicar. És el que deia, tindre sempre preparat aquest currículum, no? Per al moment que surti no esperar a fer-lo, sinó ja tindre'l preparat i poder aplicar.
Per tant, quan has pres la decisió que marxaràs a treballar o a fer pràctiques professionals a l'estranger, el primeríssim pas és potser venir a veure't i acabar de definir què vull fer, però molt important tenir aquest currículum en anglès, suposo, preparat i a punt per quan sorgeixi l'oportunitat.
Exacte, és molt important. Jo és el que diria, tant ho dic amb feina com ho trasllado a altres coses de mobilitat, també. Vull dir, sempre s'ha de tindre tot preparat, perquè mai sabem en quin moment sortirà la nostra oportunitat. Clar, al final és el que diem, potser oportunitats en surten 2, però volem aplicar 50, no? I tindre tot això ja preparat, treballat, on potser només hem de modificar 2 coses abans d'enviar, això t'estalvia molta feina. I tindre preparat ja, això, saber també el que vols, és un valor que s'ha de treballar abans d'aplicar.
L'opció de pràctiques professionals, què tenim aquí?
Sí, amb el tema de pràctiques, això és... Vull dir, m'ho trobo molt, sobretot quan vaig a fer xerrades als instituts, no? Aquesta diferència entre el que són les pràctiques professionals, és a dir, el que parlava abans d'Eurodissea, quan jo ja tinc una titulació i estic buscant feina en el sector, el que són les pràctiques, no? En aquest cas ja, dels estudis.
Durant els estudis.
Exacte. En aquest cas, sempre se sent molt parlar del que és l'Erasmus, no? I quan sentim la paraula Erasmus, ho relacionem molt amb el que és la universitat. Que sí, existeixen, i és a dir, que al final podem marxar, en aquest cas, a estudiar i fins i tot a fer les pràctiques que pertoquin dins del grau universitari a l'estranger, però el més desconegut és que aquestes pràctiques, aquest programa Erasmus, també existeix als cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. I això potser
és el... Que
tenen
un número elevat de pràctiques incloses.
Exacte, tenen un número elevat de pràctiques, i això és el més desconegut, que associem Erasmus a només universitat i no. També ho podem fer durant el trajecte del cicle formatiu de grau mitjà com el de grau superior. I, clar, en aquest cas, si la gran diferència que hem de tindre en compte és que, clar, a les universitats ja ho tenim associat. Per què? Perquè totes les universitats estan adherides a aquest programa Erasmus. Per tant, ja ho donem com per suposat que si anem a la universitat tindrem aquesta opció, no? Però el que passa amb els cicles, clar, els cicles al final els fem a instituts. I en aquest cas no tots els instituts tenen el programa Erasmus. Aquí està també la gran diferència. Per poder realitzar aquest programa Erasmus necessitem que l'institut estigui adherit a aquest programa.
L'institut on estàs estudiant el cicle.
Exacte. Si no està adherit a aquest programa, doncs no el podràs realitzar, aquest Erasmus. Em trobo molta gent que ja ho té molt clar, doncs ja ens apuntem només a aquest cicle, o sigui, aquests instituts que ja tenen aquest programa. O a vegades em passa que ho tenen molt clar, han fet primer i segon, i les pràctiques les han deixat per un tercer any per poder matricular-se a un centre que tingui aquest programa Erasmus.
Canviar de centre.
Exacte.
Si no, no hi ha manera.
No, clar, si el centre no està adherit, no es pot realitzar.
I aquí a la comarca com estem? Saps si hi ha molts instituts adherits a l'Erasmus?
En tenim, l'únic que sí que és veritat que hem de dir que està tot molt parat. Fins ara havien tingut el Milà i l'Eugeni d'Ors, amb avantatge que l'Eugeni d'Ors tenia el que és el Batxivac, no? Amb aquest valor afegit de que inclou aquest programa Erasmus, però sí que és veritat que hem de dir que està bastant parat tota la comarca. No sé si per desconeixença de l'alumnat, que no sap que ho pot demanar, o no sabem per què, però
no sé,
ara mateix...
Fa la sensació que la pandèmia ha estroncat molts iniciatives, molts projectes acadèmics que no s'han reprès, que no acaben d'arrencar.
Sí, per això jo quan vaig als instituts els hi recordo, ei, teniu això i ho heu de reclamar, ho heu de demanar, és un valor afegit que poden tindre els instituts i és superinteressant, és una oportunitat, perquè al final sí que associem a que té un valor econòmic, però també tenim moltes beques que ens poden financiar aquests Erasmus. De fet, ara aprofito per dir que n'hi ha unes les beques Movin, que estan fins al 20 de setembre per en aquest cas, assolir els costos que té un Erasmus.
O sigui, ho pots sumar a l'ajuda que comporta l'Erasmus.
Exacte.
Sumen, eh?
Exacte.
No exclouen.
Sumen. Per això,
clar,
això
ho fa encara més atractiu, no?
Exacte. Sí que no és només anar i amb els costos sí que és veritat que són beques que en un principi has de posar tots els diners, però després, un cop resoltes, possiblement et retornin els diners, no? I et puguis cobrir el que ha sigut el viatge.
Per tant, Irene, quan aquest Erasmus per a cicles formatius, mentre els instituts de la comarca no es posin les piles, nosaltres com a família o com a alumnes, si tenim clar que volem marxar, hem de saber sí o sí si el nostre institut, o si quan escollim institut, està adherit al programa Erasmus.
Exacte. Si més no, almenys si, mira, a vegades passa, primer tinc un institut a la comarca, el vull fer a la comarca, però que se sàpigui també que a segon es pot fer el canvi. Vull dir, tu tornes a fer una sol·licitud, igual que l'has fet a primer, sol·licita en aquest cas plaça pel segon curs, i aquest segon curs el realitzes a un institut, a un centre que estigui adherit al programa i podries participar. No hauria fer falta de fer un tercer any. Vull dir, ens podem avançar i fer el segon o qualsevol altre centre que estigui adherit.
Si teniu qualsevol dubte, passeu pel CIAG de Vilafranca, demaneu per la Irene, l'assessora en mobilitat internacional. Fins quan t'hi trobaran? Perquè estem ja amb l'estiu molt avançat.
Sí, encara hi serem la propera setmana, però a partir del dia 14 d'agost fins al 1 de setembre estarem tancats per vacances. Així que encara la propera setmana, del 7, ens hi podeu trobar i si no ens tornarem a veure el 4 de setembre.
Doncs, Irene, moltes gràcies. I aquí ella continua, perquè enregistrarem les següents seccions i el 16 d'agost tornem a tenir mobilitat a la fresca. Que vagi bé, bon estiu.
Bon estiu.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. Ofereixen tot tipus de serveis per al vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens, tot tipus de mecànica ràpida. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot 16-18, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Al telèfon 93 817 3866 o al web pneumaticsferret.com.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Amb la Irene hem estat parlant de viatjar, en aquest cas per anar a treballar o a fer pràctiques professionals a l'estranger. Així que acabarem amb aquest viatjar en el temps, una altra forma de viatjar a càrrec de Pere Espinosa. De seguida, el butlletí de notícies de les 10. Que només tu tens al cap. Fulles de morera, cocs de seda, amagatalls. Tallarem unes lianes de rigolta per fumar. No hi ha res com viatjar en el temps. Viatjant el temps, records, olors i jocs, cançons que mai oblidarem, perquè en el fons som com uns nens. Records, olors i jocs, cançons que mai oblidarem, perquè en el fons som feta sacs, una trencada d'olles amb els ulls ben embenats, cintes UVHS i un Atari per jugar, i m'escapo un bicicleta per si vol sortir amb mi. No hi ha res com viatjar en el temps. No hi ha res com viatjar en el temps. Record improvisada molt a prop del bosc del llac. Tímides preguntes i secrets mai explicats. M'imagino tantes coses que no sé per on tirar. Són camins imaginaris que només tu tens al cap. Record.